té la paraula.
Francesc de Dalmas és de Junts per Catalunya.
L'actualitat va tan de pressa que costa fer preguntes que no caduquin de seguida, però ens arrisquem. Sobre el judici al Tribunal Suprem, què li està semblant?
Que no és un judici, no és un tribunal, és un judici farsa en el qual tot allò que s'explica, les imatges expliquen que no va ser real i els arguments que ens donen no són arguments, sinó que són invencions.
Vostè creu que la sentència està escrita?
Jo crec que quan un judici és una farsa, el qui manté aquesta farsa voldrà que es mantingui fins al final.
Fa unes hores el socialista Miquel Iceta assegurava al diari Berria que si el 65% dels catalans volien la independència, la democràcia els hauria de trobar un mecanisme per habilitar-la. I hores més tard va rectificar de seguida i després se l'ha rectificat des del mateix Partit Socialista Obrer Espanyol.
I com que els fets parlen per ells mateixos, avui hem sabut que la Fiscalia de l'Estat, per tant també controlada des del govern socialista, té idea d'imputar així a tots els votants de l'1 d'octubre. Els socialistes formen part del tripartit del 155 i la veritat és que no ens enganyaran encara que ara estiguin en precampanya i vulguin parlar de percentatges. Però jo els diria una cosa, s'han plantejat mai que el dia que hi hagi un referèndum, el que segur que no hi ha és una majoria de 65% que vulgui mantenir-se a Espanya?
Considera un fracàs que l'independentisme no s'hagi pogut presentar de forma conjunta a les properes eleccions? Vostès mateixos estan dividits, si no separats, en Junts per Catalunya, el PDeCAT i la Crida.
Si efectivament hi haguessin hagut tres llistes, sí, però jo penso que ha estat un èxit que hi hagi una sola marca, que sigui Junts per Catalunya, que per tant ens reclamem hereus d'aquest 21 de desembre, que al mateix temps era hereu de l'1 d'octubre, i mantenim obertes les portes. Nosaltres ho direm sempre, no gastarem ni un bri d'energia criticant cap llista independentista perquè els volíem al nostre costat. I jo no perdo l'esperança que a Europa acabarem anant junts i m'agradaria molt que d'una vegada per totes obríssim tots les orelles i entenguéssim que el que necessita escoltar el món i el que la gent ens vol sentir a Catalunya és que ho volem fer junts.
Creu que Puigdemont, si és elegit eurodiputat, realment podrà venir a Espanya a recollir l'acte sense que se'l detingui, fent un exercici de realisme en la situació i en la conjuntura actual?
Doncs m'agrada molt com ho preguntes, perquè el que és normal és que qualsevol persona que va amb unes llistes i quedi validada pels electors, que són els únics que haurien d'admetre qui pot anar o no a un Parlament, sigui a Europa o sigui a Catalunya, doncs hi pugui anar. I en canvi, en el nostre cas, tenim una anomalia democràtica i és que hi ha un estat, que ho veiem aquí al Parlament cada dia, amb escons buits, i esperem que en el cas del Parlament Europeu doncs s'imposi la realitat europea i, per tant, el president Puigdemont pugui actuar amb normalitat com a eurodiputat.
Entrem amb preguntes una mica més personals. Digui'm, per què va decidir vostè dedicar-se a la política?
No ho vaig decidir. Va ser fruit de la repressió i del 155 i alguns, el president Puigdemont ens va proposar que era el moment de formar part d'aquesta llista de Junts per Catalunya. Jo personalment havia estat intentant que hi hagués una llista unitària que finalment no va ser possible perquè alguns partits no la van voler i per tant és una qüestió purament circumstancial. Crec que fer política no només es fa des de les institucions, jo tinc la sensació que amb tot el que faig, amb tot el que he fet política, però tinc la sensació que aquest pas per la política institucional serà més aviat breu i circumstancial.
I per la gent que no el coneix, bàsicament quan deixi la política, què farà?
Jo tinc dues grans passions, que són el periodisme i que són la política exterior en tota la seva vessant, des de la geopolítica, la geoestratègia, la cooperació i el desenvolupament, molt vinculades als drets humans i al pensament polític transformador. I això és el que he fet en molts espais durant tota la meva vida i això és el que penso continuar fent.
Vostè utilitza la salut pública?
Jo tinc la sort que sóc poc usuari de la salut pública. Vaig tenir un accident molt greu quan tenia 24 anys i sort em vaig tenir de la salut pública a la residència de la Vall d'Hebron, que vaig tenir una cobertura magnífica i per sort encara tinc dues cames quan teòricament no hauria de tenir una. I quan tenim qüestions greus crec que la resposta sempre és a la sanitat pública.
Vostè té pis de lloguer o de propietat?
De lloguer.
Amb quin diputat o diputada que no sigui del seu grup compartiria taula tranquil·lament i faria sobre taula?
Som en Ruben Wagensberg i la veritat és que és de les persones que estic segur que m'enduré com a amic quan marxem d'aquí.
Un pecat confessable?
La xocolata. La vida sense xocolata seria una vida molt trista, amb totes les seves formes, textures i colors. Posa xocolata a la vida.
Creu en l'atzar o, per contra, que tot està escrit i que estem destinats?
No. Crec que la transformació és possible a partir de l'acció de les persones coordinadament, perquè si estigués tot escrit, aquesta vida, a banda de ser avorrida, seria un engany.
Vostè és més de matina o d'anar a dormir tard?
Malauradament, les dues coses. Vaig a dormir tard i ens toca llevar-nos molt d'hora, i especialment ara aquest temps entre les campanyes electorals, que vol dir que a les 6 cada dia a peu a terra.
Quin és el seu paisatge favorit?
Doncs sense cap mena de dubte, des del refugi del Niu de l'Àliga, a la frontera entre el Berguedà i la Cerdanya, veient Montserrat, veient el Pedraforca, i a vegades, si tenim sort, fins i tot veient les illes.
Quin principal defecte i quina principal virtut es reconeix vostè?
Doncs jo diria el mateix, sóc molt tossut, la determinació, això a vegades és molt bo i a vegades és pèssim.
Quins hobbies té?
La muntanya.
Digui'm una música que l'identifiqui.
La versió de Venim del Nord, Venim del Sud, que li va proposar Borja Penalba a Lluís Llach, perquè és una guitarra fortíssima i m'agrada la forma i m'agrada el fons, perquè la lletra el que diu és això, que entre tots ho podem tot.
Llegeix vostè?
Sí, sí, penso que els que parlem hem de llegir, si no diem tonteries.
Té algun llibre de capçalera que recomanaria a la gent que ens escolti?
A mi el llibre que m'ha marcat més és Els Tristos Tròpics de Lévi-Strauss, i per una vegada puc dir que la traducció és magnífica perquè la va fer un joveníssim Miquel Martí Pol i crec que fins i tot és millor que l'original.
Què li fa por?
Em fa por que no siguem capaços de mantenir la il·lusió i aquest somni compartit, que jo penso que estàvem sent una experiència que era un exemple arreu del món, i em faria molta por que malbaratéssim aquest somni.
Creu en l'amor a primera vista?
Sí, absolutament.
Completi la frase. El que més m'agradaria del món és...
poder tenir una xerrada amb el meu pare.
Gràcies.
Vosaltres, moltes gràcies.
Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.